Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pau Durant.
La síndica de Greuges investiga el funcionament del Servei d'Atenció a la Ciutadania de Sabadell per les nombroses queixes rebudes per no poder-hi contactar. Segons Eva Bellan, les protestes també són del període que correspon més enllà de l'estat d'alarma i corrobora que la dificultat de contactar amb el 010 es dona tant des de telèfons fixes com mòbils. Per això ha preguntat a l'Ajuntament si ha augmentat els recursos en aquest servei en l'estat d'alarma, ja que el mateix consistori el va establir com a telèfon de referència per qualsevol consulta relacionada amb acció social. Avellan considera que han fet curt. A més, per una altra banda, Avellan també reclama que s'informi millor sobre la plusvàlua municipal i que l'Ajuntament no actuï de manera, diu, conservadora, ja que perjudica els drets dels ciutadans.
Ens trobem que hi ha persones que els cobren una plusvàlua que ells entenen que no és correcta, no? Perquè realment no han tingut un benefici, no? En la transmissió d'aquest immoble, però que l'Ajuntament considera que sí, que llavors alguns jutjats la modifiquen, no? I sentencien a favor del ciutadà.
Tot i que el tema depèn de l'estat espanyol, l'oficina de la síndica continua rebent moltes queixes pel càlcul de la plusvàlua municipal, per la qual demana que el consistori sigui més garantista i també que ofereixi una informació més clara. La plusvàlua és el valor afegit que té un bé immoble des de la seva adquisició fins a la seva venda posterior. Així encetem el Notícies Migdia d'aquest dijous 30 de juliol.
Titulars.
Sabadell reforça la temporada cultural de la pròxima tardor. Helena Molís, bon dia.
Molt bon dia. Els gairebé 200 espectacles que s'havien programat per la Festa Major de la ciutat s'han redistribuït al llarg de tot el curs 2020-2021. Carles de la Rosa, regidor de Cultura, ha explicat d'on neix aquesta iniciativa.
Quan vam haver de prendre la decisió molt dolorosa de que no semblava pertinent concentrar en dos dies i mig tota aquella activitat, vam dir, home, i si fem un canvi de concepte i si ho espongem, però mantenim tota la feina feta i tot el concepte de portar la cultura al territori, per tant, que es pugui disseminar per tot Sabadell, que puguem mantenir el que hem fet durant tota la programació d'estiu, que ha anat molt bé, que és tot aquest tipus de control de perimetratge, amb el control d'aforament, tenir notades quines persones hi ha a cada esdeveniment, per si hi hagués un brot, poder fer traçabilitats.
Així doncs, la programació de la Festa Major coincidirà amb la temporada habitual dels teatres de Sabadell, una temporada que començarà amb un còctel explosiu. De Goll de Gom, Té de Teatre i La Brutal presentaran a Sabadell el seu últim espectacle, T'estimo si he begut, una adaptació dels contes d'Empar Moliner.
I passarem pels esports també a llau de baixes al Centre d'Esport Sabadell en les últimes hores.
El club ha anunciat oficialment que Carlos Beitia, Aitor Pascual, Fernando Pajarero, Boris Garros i Manu Lanzarote no formaran part de la plantilla segona divisió, una llista que es podria ampliar en les pròximes hores el dia en què la Lliga de Futbol Professional ha visitat la nova Creu Alta.
Tot això i més informacions des d'ara i fins al punt de les dues amb la companyia Les Vies de So de la Bea Aguilar.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Ara mateix 35 graus al centre de Sabadell en un dia assolellat. Volem conèixer la previsió per les pròximes hores i per això anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem el seu parer, l'Abel Flores. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs continuem amb una jornada de calor a tot el territori amb temperatura màxima que pujarà encara més que no pas ho feia ahir a primera hora de la tarda, especialment a comarques de l'oest del país, cap al Pla de Lleida. Veurem avui moltes màximes que se situaran entre els 35 i els 37 graus en zones de l'interior, especialment Catalunya Central, però és que al Pla de Lleida podríem arribar a veure avui valors de temperatura de 38-39 graus. Hi ha un avís per calor emès des del Servei Meteorològic de Catalunya, aquestes comarques, que tindrà continuïtat fins dissabte. Demà la calor s'intensificarà arreu del país, especialment zones de l'interior, i dissabte pot baixar una mica al nord, però en canvi pujar lleugerament la temperatura encara cap a zones del litoral i del prelitoral sud. Per tant, tenim per endavant 3 dies de calor molt forta. Diumenge ja baixaria la temperatura. Pel que fa a l'estat del cel, hem de continuar avui amb sol, amb alguna nuvolada durant la tarda en zones del Pirineu, que no és impossible que deixin escapar algun ruixat, i també alguns intervals de núvols arribant a partir del vespre per l'oest del territori. És tot, de moment ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I després de conèixer el temps que ha de fer, anem a saber com se circula pels principals eixos de transport públic del país. Anem fins al Transmet. David de Toro, bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs primer de tot advertir que per treballs de millora està interromput el servei de metro entre La Pau i Selva de Mar a la línia 4, la línia groga. Ha habilitat, però, un servei especial de bus. Per hores de millora hi ha afectacions a les línies de Rodalies de Catalunya R1, R2 i R4. Pel que fa a la resta del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, circula sense incidències destacables, segons els operadors del metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Un moment, això és tot des del Centre d'Informació. Bon dia.
Gràcies. Coneixem ara com s'està circulant per les principals carreteres d'accés a la ciutat. De moment, sembla que és una bassa d'oli. En tot cas, si heu d'anar més lluny, sapigueu que els accessos a Lleida sí que podeu trobar restriccions puntuals. I en cas d'anar cap a la capital, de moment, cap incidència destacada, almenys pel que fa a la informació que ens dona el Servei Català de Trànsit. Com sempre, per això, si heu de conduir, moderació. Sis minuts sobre el punt de 2:15. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
La síndica de Greuges investiga el funcionament del Servei d'Atenció a la Ciutadania de Sabadell per les nombroses queixes rebudes per no poder-hi contactar. Segons Eva Villan, les protestes també són del període que correspon més enllà de l'estat d'alarma. L'escoltem.
Vam rebre'n unes quantes durant l'estat d'alarma, sobretot el mes de març i d'abril. Però un cop acabat l'estat d'alarma també ens continuaven arribant algunes coses, no? Llavors per això vaig decidir obrir o investigar, si més no, què havia passat durant aquest temps i també ara.
La síndica corrobora que la dificultat de contactar amb el 010, Helena, es dona tant des de telèfons fixes com mòbils.
Per això ha preguntat a l'Ajuntament si ha augmentat els recursos en aquest servei en l'estat d'alarma, ja que el mateix consistori el va establir com a telèfon de referència per a qualsevol consulta relacionada amb acció social. Avellan considera que han fet curt.
En el moment de l'estat d'alarma, l'Ajuntament va decretar que el telèfon de referència per qualsevol consulta també relacionada amb temes d'acció social era el 010. No? Llavors, clar, estem parlant de persones ja molt vulnerables, que pel fet de no poder accedir a aquest servei, pel motiu que sigui, doncs encara estan en una situació molt més precària, no? I per això vaig decidir obrir aquesta investigació.
Ara l'Ajuntament té un mes per entregar-li l'informe.
Però no és l'únic tema en disputa, ja que l'oficina de la síndica continua rebent moltes queixes pel càlcul de la plusvàlua municipal, per la qual demana que el consistori sigui més garantista i també que ofereixi una informació més clara.
La plusvàlua és el valor afegit que té un bé immoble des de la seva adquisició fins a la seva venda posterior. Avellan considera que cada municipi aplica el seu criteri per al càlcul de la plusvàlua de manera, diu, conservadora. I el resultat és el següent.
Ara la ciutadania, quan es troba amb que els fan pagar plusvàlua, poden triar si la paguen o si fan omplen com un document, no?, que diu que ells no estan d'acord amb això i no l'acaben pagant, però igualment aquest document no els garantitza que si realment aquest pagament s'ha de fer efectiu, no els hi cobrin també uns interessos de demora, no?, per no haver-ho fet en el seu moment. Per tant, és com una mena de, hi ha com una mena de llacunes que impossibiliten donar unes garanties a la ciutadania en aquest sentit.
De tota manera, la síndica reconeix que serà molt difícil resoldre el tema fins que no ho faci l'Estat.
Com que no és competència municipal directa, doncs és molt difícil de resoldre. Penso que el tema plusvàlua porta moltíssims anys, que no s'acaba de resoldre correctament, no és nou d'ara. De fet, l'anterior síndic, en Josep Escardín, també va fer una recomanació en aquest sentit. I és un tema que, com que no depèn del nostre Ajuntament, la reglamentació, sinó que depèn de l'Estat espanyol, doncs fins que realment no es reglamenti i llavors a veure què passa amb aquesta reglamentació, això serà també un altre capítol, és molt difícil arribar a fer polítiques garantistes.
A finals del 2019, la síndica va fer arribar una resolució d'ofici en relació a la plusvàlua municipal i feia unes recomanacions per garantir la seguretat jurídica de la ciutadania, les quals no es van acceptar per part del servei gestió, però de manera implícita n'ha implementat algunes, tals com oferir nous redactats de la informació i nous models de sol·licitud. Des del 2015 s'han obert 8 expedients referents a la plusvàlua.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Aquesta setmana s'han iniciat els tràmits per licitar un nou contracte del Servei del Refugi d'Animals a Sabadell. Recordem que el contracte actual d'aquesta entitat va finalitzar l'any 2018, però que s'ha hagut de prorrogar de manera forçosa fins a dues vegades. Amb aquesta licitació es vol donar un impuls a aquest equipament que des de fa anys es troba a la corda fluixa.
El refugi, gestionat per la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell, fa anys que denuncia que està ofegat econòmicament a causa de l'acollida d'un gran nombre d'animals, la majoria dels quals són gossos potents potencialment perillosos, que requereixen d'una atenció especial. Des de l'Ajuntament, Marta Morell, regidora de Benestar Animal, defensa que el nou contracte posa en relleu el compromís del consistori amb aquest equipament.
Nosaltres el que volem posar èmfasi és que gairebé doblem el preu anterior, que inicialment era de 144.000 euros, tot i així es van fer ampliacions de contractes menors que eren uns 20.000 euros, per tant, passarem de 164.000 euros de l'actual contracte aquests 299.000 euros. Nosaltres això pensem que ho volem destacar i ho volem posar en valor perquè l'àrea del benestar animal és un compromís clar d'aquest govern i evidentment que necessitàvem donar-li un toc de qualitat i sobretot posar-hi més diners.
Els propietaris d'animals de Sabadell reclamen també una ampliació dels parcs per a gossos. Morell defensa que aquesta mesura haurà d'esperar fins l'any que ve.
Nosaltres això ho tenim en el pressupost 2020 i ara estem en el calendari, ara estem amb la situació de que estem fent el retorn amb les associacions de veïns de les àrees de gossos que estaran afectades en els barris en qüestió. Aquest retorn pensem acabar-lo ja de tenir-lo al setembre clar. A partir d'aquí, quan ja ho tinguem tot tancat amb ells, començar també el que són les licitacions perquè ho puguem tenir tot a punt. I jo espero que si la pandèmia ens deixa, espero que el primer trimestre del 2020 siguin una realitat a la nostra ciutat.
La vigència del nou contracte serà de 2 anys amb la possibilitat de prorrogar-lo 2 anys més.
Twitter @RadioSabadell. Segueix-nos.
Reforç econòmic pels projectes d'inclusió de la ciutat. L'Ajuntament ha aprovat fins a 165.000 euros en subvencions per a aquelles entitats que durant el 2020 hagin impulsat activitats per potenciar l'autonomia personal de les persones amb discapacitat.
D'aquests 165.000 euros, 100.000 es destinaran a projectes d'entitats que promouen l'autonomia personal de les persones amb discapacitat, mentre que els altres 65.000 aniran destinats a finançar projectes que fomentin la inclusió social. Eloi Cortés, regidor d'Acció Social, explica quines són les 15 entitats que es beneficiaran d'aquests ajuts.
Són 15 les associacions beneficiàries d'aquestes subvencions i en concret són la Fundació Atendis, Antidaun, Actua Vallès, l'Associació de Persones Sordes de Sabadell, Adells, la Fundació Privada Tutelar Família i Societat, l'Associació Esportiva Can Deu, Salut Mental Sabadell, Amics de la Gent Gran, Avant, Tipo, Xalès, L'Estel, Xalou i Vins Salmón. I pel que fa als projectes d'inclusió social són Ferma Coge, Actua Vallès, Ningú sense sostre, l'Associació d'Acció Solidària a Eulàlia Garriga, Associació Esportiva Can Deu, l'Associació Juvenil Esquits, Etos, Fundació Idea, Fundació Maïn Colors del Món i l'Associació Gitana de Sabadell.
Com deia Cortés, pel que fa a les entitats que han organitzat aquest any projectes i activitats que fomenten la inclusió social, l'Ajuntament atorgarà subvencions a Etos o l'Esquits, entre d'altres.
Més informacions de caràcter breu sobre la ciutat. Incendi a l'interior de la cuina d'un establiment públic a la plaça Major.
S'ha produït aquest dimecres a la tarda quan a la cuina d'un bar han hagut de comparèixer els bombers de la Generalitat per apagar el foc. Sembla ser que es va produir a conseqüència de la instal·lació del rentaplats. No es van atendre persones per inhalació de fum ni per cremades, tot i que el rentaplats va cremar totalment. A més, va intervenir-hi una unitat de la policia municipal.
I el síndic de Greuges de Catalunya demana mesures per millorar les seus dels jutjats de Sabadell i també Martorell.
Rafael Ribó ha emès una resolució sobre l'estat de les instal·lacions i les condicions i seguretat dels jutjats després que iniciés una actuació d'ofici atès que la institució havia tingut coneixement que s'estava tornant a produir una situació que dificultava l'activitat de la seu. Representants d'aquesta institució, acompanyats de representants del Departament de Justícia, de l'Ajuntament i de la síndica local, van fer una visita a l'edifici judicial el 15 de juny passat, en la qual van ser rebuts pels màxims responsables de la seu. A Martorell cal reforçar l'edifici i mantenir la seguretat estructural.
Sabadell reforçarà la seva temporada cultural la pròxima tardor. La pròxima tardor, de fet, els més de 200 espectacles que s'havien de celebrar durant la Festa Major de la ciutat s'han reprogramat de cara al curs que ve. L'Ajuntament ha decidit no desaprofitar les contractacions que havien fet per la Festa Gran de Sabadell, que finalment no es podrà celebrar a causa de la pandèmia, Helena.
En comptes de cancel·lar-los directament, els espectacles s'han reprogramat en una temporada que tindrà diferents escenaris, el teatre principal, el teatre de la Faràndula i l'Estruc. Carles de la Rosa, regidor de Cultura.
Intentant no saturar-ho, perquè no ens trobem de cap al costat, que tenim una programació saturada, el que farem serà anar fent conviure una cosa amb l'altra. La intenció seria intentar tenir un mínim de 3 espectacles cada cap de setmana, divendres, dissabte, diumenge, que es anessin situant en combinació amb l'altra programació, que tot estarà, evidentment, en una mateixa línia d'importància, el que passa que, clar, unes coses passaran en uns llocs, altres passaran en d'altres. I llavors anar-ho desgranant a poc a poc.
La programació d'enguany dels teatres sabadellencs es regeixen, segons el regidor de Cultura, sota 2 conceptes, equitat i quilòmetre zero.
El que també tenim intenció és de buscar una equitat importantíssima. No només treballarem el tema del gènere, sinó que també treballarem molt que el quilòmetre zero Sabadell hagi vingut per quedar-se absolutament. I que sense arribar a temes de ser massa endogàmics, però que tinguem una capacitat molt important de contractar producte de fora i producte de dintre que retroalimenti i que es visibilitzi moltíssim tota aquesta gran quantitat de feina de gran qualitat que es fa.
Repassem com serà aquesta programació als teatres i escenaris sabadellencs. Comencem parlant dels espectacles que es duran a terme al Teatre de la Faràndula i al Teatre Principal.
Comencem pel setembre. L'Orquestra Simfònica del Vallès portarà a l'escenari de la Faràndula l'obra Carmina Burana el dia 25 de setembre. Aquest concert també servirà com a homenatge a les víctimes de la Covid-19.
Anem a l'octubre perquè durant la tarda el Principal i la Faràndula tindran molta activitat.
Efectivament, a l'octubre el Teatre Principal acollirà les actuacions de les Migues, a qui sentim de fons, però també el concert de comiat del grup sabadellenc Ovella Chau. Pel que fa al teatre, el Principal serà l'escenari d'un dels plats forts de la temporada, l'obra T'estimo si he begut, l'últim espectacle de Degoll de Gom, juntament amb Té de Teatre i la companyia La Brutal. En aquesta obra, basada en els contes d'Empar Moliner, es podrà gaudir de les actuacions d'actrius sabadellenques, com per exemple Mercè Martínez. Finalment, a la Faràndula, els amics de l'òpera estrenaran La flauta màgica els dies 21, 23 i 25 d'octubre.
Passem a la segona meitat de la temporada, als mesos de novembre i desembre.
Bon dia al dematí, la lluna s'amaga i el sol deixa sortir.
Com sentim de fons, Damaris Alabert, juntament amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, presentaran un concert simfònic al Principal.
Sí, Alabert presentarà davant d'un públic més familiar el seu últim espectacle. Això serà el 21 de novembre. L'endemà, la Banda Municipal de Música estrenarà el concert Originals per a Banda. El mes de desembre tornaran els clàssics de Nadal amb els Pastorets a la Faràndula i el concert de Sant Esteve al Teatre Principal.
Tot això al Teatre Principal i la Faràndula. A l'Estruc s'hi han reprogramat un terç de les propostes de l'hivern i la primavera passada. Life could be a dream, life could be a dream. Do 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 shaboom. Oh, life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you would tell me.
Es presentaran 4 espectacles de circ, 11 propostes de dansa, nous formats i teatre i fins a 13 projectes de nau Estruc i medi Estruc. Gairebé tota la programació d'aquest equipament prové de les residències artístiques que hi fan companyies i artistes. Dins d'aquesta programació també es podrà gaudir de la 4ª edició de l'indocumentari, la projecció de curtmetratges del Macal o les sessions de microteatre Los Juegos Absurdos.
Més informacions de caràcter general. Investigadors del Biocomes, a ser el grup de recerca de Biologia Computacional de la Universitat Politècnica de Catalunya, han confirmat aquest dijous que la propagació al Segrià ja se situa per sota de l'1 i, per tant, la Covid està sota control.
Adverteixen que, tot i que si bé durant molts dies s'ha afirmat que Lleida estava sota control, en realitat no era estrictament segur, perquè les fluctuacions típiques poden estar donant una imatge equivocada de la situació i la mitjana podia fluctuar amb una probabilitat bastant elevada. Consideren que són bones notícies, però demanen no caure en la relaxació perquè encara hi ha molts casos actius que poden propagar la malaltia al Segrià.
D'altra banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha comunicat per carta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que no anirà divendres a la conferència de presidents autonòmics a La Rioja.
Així mateix, el cap de l'executiu català li reclama una reunió telemàtica de president a president la setmana entrant per tractar les demandes pendents i el pla de reactivació de Catalunya. Torra havia sol·licitat participar a la conferència telemàticament per la situació de la Covid-19 a Catalunya, però Sánchez li ho va denegar. El president català també argumenta que no vol contribuir a netejar la imatge, diu, de la Casa Reial, en referència a la presència de Felip VI a la conferència, i lamenta també que la Moncloa no hagi negociat el contingut de la trobada.
I el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha tornat a fer una crida a la responsabilitat, però ha assegurat que la situació actual és diferent de la del març o l'abril.
Durant la seva compareixença a la Comissió de Sanitat del Congrés, Illa ha demanat seguir les recomanacions sanitàries i ha dit que cal interioritzar, que ens hem de relacionar de manera diferent i al màxim possible amb grups estables. El ministre ha insistit que estem en una situació de control, però que el virus no se n'ha anat i que hem de conviure amb ell. En aquest sentit, ha dit que tots els països estan experimentant rebrots i que probablement això seguirà fins que tinguem una vacuna o un tractament.
I acabem explicant-vos que el govern espanyol ha posat en marxa una campanya institucional per evitar l'abandonament de les mascaretes en entorns naturals.
Asseguren que aquests productes poden tardar entre 300 i 400 anys en degradar-se i alerten de la seva afectació en múltiples formes de la flora i fauna de l'entorn, l'aigua i els sòls. Si bé la utilització de les mascaretes és indispensable per afrontar la pandèmia, la campanya demana que el seu ús no s'afegeixi als més de 8 milions de tones de residus plàstics que s'acumulen anualment als oceans. Per això, l'executiu demana fer consum responsable adquirint productes reutilitzables.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, Antoni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, ara et porta la compra a casa. Ja pots gaudir del nou servei a Terrassa, Matadepera, Sabadell, Mollet del Vallès, Barberà del Vallès, Sant Quirze del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda, amb una promoció especial de benvinguda. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. És fàcil, ràpid i comodíssim. Fes la teva compra a bonpreuesclat.com i amb un clic ja la tens a casa.
A Curbat entrenem a tot tipus de dones. Dones treballadores, mestresses de casa, mares, germanes, companyes. Unesta a la revolució del benestar després del confinament amb Curbat Sabadell. 30 minuts d'exercici dissenyats per tu. Posa't forta i sana amb nosaltres. Gimnàs femení Curbat.
Quins són els records més dolços? Els de l'estiu? I les fruites més dolces i saboroses? Les nostres. A Manlleu Origen som trending dolcing de la temporada amb els albercocs, préssecs, paraguaians, cireres... Més dolces i de collita pròpia. Troba-les a les nostres botigues a Manlleu Origen de Sabadell.
Notícies migdia.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
A Llau de Baixes, el Centre d'Esport Sabadell. Pau Vituri, bon dia.
Bon dia, Pau.
El club ha comunicat en les últimes hores els primers jugadors que no formaran part de la plantilla de la pròxima temporada segona divisió. Una llista en la qual ara mateix hi ha 5 noms, però que tot apunta que s'anirà ampliant.
Sí, de fet, el Sabadell té previst anunciar en els pròxims minuts la sortida de Jurgi Oteo, però recapitulem. La primera baixa confirmada i al vespre va ser la de Carlos Beitia, que torna de la seva sessió al Villarreal. Aquest matí ha estat el torn del jove carriler dret Aitor Pascual, autor de 2 gols contra el Badalona i el Mestalla, i del central Fernando Pajarero, qui s'ha acomiadat després d'un any i mig en què va arribar com a recanvi per la lesió de llarga durada de l'Aleix Coc. Els dos últims noms han estat els de Boris Garros i Manu Lanzarote. El primer diu adeu amb un balanç de 7 dianes enguany, una de les quals l'empat que va forçar la pròrroga contra la Cultural Leonesa. En el cas del segon, en canvi, ja era pública la seva sortida després que ell mateix ho anunciés el 12 de juliol. En declaracions a Ràdio Sabadell, Lanza ha explicat que això el va ajudar a afrontar el play-off amb tranquil·litat.
La temporada ja havia acabat, faltava culminar-ho amb el en el playoff, però bueno, la idea era clara, no? La temporada s'ha marcat bueno, unes circumstàncies i jo crec que era el més obvi i bueno, era el més sensat per tots, no? Per el club i per mi. Jo crec que la meva etapa havia acabat i bueno, pues, m'ha donat una renglirant després d'això per afrontar de la millor manera el playoff i disfrutar-ho del màxim com ha sigut.
Lanza tanca la seva segona etapa al club, deixant-lo a la categoria on se'l va trobar, amb gairebé un centenar de partits jugats i 27 gols, 4 dels quals aquesta temporada. El seu protagonisme amb 36 anys no ha estat el mateix que temporades enrere, però ha assegurat que ha estat un any d'aprenentatge.
Quan comences, veus la situació, els companys, el dia a dia, doncs, saps què pot passar durant la temporada i bueno, el més important per mi era assumir el rol, saber on estava i per què, i jo crec que ha après molt, en moments difícils no ha sigut fàcil el dia a dia, el jugar amb ells, però al final tenia molt clar per què estava la tornada al Sabadell i bueno, em sento orgullós i he intentat ajudar a dins i fora del camp de la mateixa manera i bueno, doncs crec que ha sigut útil i he sigut molt feliç.
Lanza ha reconegut que encara no ha escoltat ofertes perquè s'havia centrat únicament en el play-off amb el Sabadell. D'altra banda, el club ha rebut avui una delegació de la Lliga de Futbol Professional a la nova Creu Alta. Sobre la taula, aspectes tan importants en el retorn a segona divisió com ara el límit salarial, la implementació del VAR o també les adaptacions que haurà de patir la nova Creu Alta.
Encara en futbol, dos clubs de la zona nord de la ciutat, l'Escola de Futbol Planadeu i la Vocalia Deportiva de Futbol Roureda, han anunciat la seva fusió per crear un nou equip, la Unió Esportiva Planadeu-Roureda. Un acord això sí que no afectarà els primers equips, que continuaran competint per separat a Tercera Catalana.
Manuel Vega, president del Roureda i ara vicepresident d'aquest nou club, ha explicat els motius que els han portat a prendre aquesta decisió.
Llevamos ya unos cuantos años queriendo hacerlo, lo que pasa que bueno, nosotros estamos en pleno crecimiento y bueno, y no ha funcionado bien la cosa hasta ahora y ahora resulta que este año mismo pues bueno, pues 30 niños se lo van del club porque hay otros clubes superiores que se llevan por categoría y entonces decidimos de hacer una fusión con ellos, para ser un club fuerte y intentar ganar categoría para que los niños del barrio no se vayan a otro sitio, ni a otra ciudad, porque si dentro de otra ciudad aún se respeta, pero que ya viene otra ciudad a buscarnos.
Una fusió, això sí, que no ha estat exempta de polèmica. Una plataforma formada per exdirectius ha denunciat que la fusió no va ser portada a assemblea tal i com requereixen els estatuts de l'entitat. Segons indiquen, l'expresident Pascual García va dimitir dues hores abans de la signatura i aquesta la va dur a terme el secretari. Andrés Rodrigo és exvicepresident del Roureda.
Pude hablar yo con los servicios jurídicos de la federación y ellos me confirman que están los papeles oficiales firmados y entregados cuando no había asamblea, y eso está confirmado por parte del que era presidente de la entidad. O sea que eso me da a entender de que falsedad documental. Alguien ha tenido que firmar esos papeles sin haber hecho los pasos correspondientes.
Vega, per la seva part, ha defensat la legalitat del procés, tot assegurant que la fusió va ser pactada amb l'Associació de Veïns primer i posteriorment van presentar el nou projecte d'aquest Planadeu-Roureda a l'Ajuntament de Sabadell i també a la Federació Catalana de Futbol.
I en ciclisme, David de la Cruz viu avui la primera jornada on es marcaran diferències importants a la general de la Vuelta a Burgos.
Una tercera etapa que ha arrencat fa poc més d'una hora a Sargentes de la Lora i on el pilot haurà de cobrir els 150 quilòmetres que separen fins l'arribada al Picón Blanco, una ascensió de pràcticament 8 quilòmetres al 9,3% de pendent. Així valorava el de Campoamor, un port que coneix a la perfecció.
Jo diria que l'etapa reina és la tercera, no? Que a la fi doncs, és un port molt exigent, que són 9 quilòmetres al 8, gairebé el 9% de mitja, i és una etapa doncs, bueno, que tot el dia va menys de ser un puja i baixa constant fins a aquest darrer port que t'he comentat ara, i per tant doncs, bueno, penso que és l'etapa més, tot i que la cinquena també és dura, però la tercera possiblement és l'etapa més decisiva i per tant la que es podria considerar l'etapa reina.
La victòria d'ahir a l'esprint de Villadiego va ser pel colombià Fernando Gaviria, company de la Cruz al Team Emirates. A la general, l'austríac del Bora, Félix Groschartner, segueix com a líder amb 8 segons d'avantatge respecte als favorits, entre els quals el ciclista sabadellenc.
I el món dels ral·lis també ha començat a cremar roda després de molts mesos d'aturada pel confinament. A casa nostra, l'encarregat de reinaugurar dissabte passat la temporada de curses automobilístiques va ser el cinquè ral·li esprint de la Cerdanya, on el copilot sabadellenc Sergi Giral es va imposar en categoria supersport.
I estrenant a Alp cotxe i pilot, un Lancia Monte Carlo conduït per Pere Serrat, Giral es va veure beneficiat per la retirada en el darrer tram dels fins de, aleshores líders de la prova. A Alp també van participar un total de 75 cotxes, 9 dels quals del Motor Club Sabadell. Els vencedors en velocitat i scratch van ser dos socis de l'entitat, Xavier Domènech i Dani Muntades, amb el seu Porsche GT3.
Marxem.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Tornem aquesta tarda als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter i Instagram o mirar la web radiosabadell.fm.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.